Tothom sap qui és Maradona, però sabeu qui és Marta Vieira da Silva? Us donem la benvinguda a les Veus d'Espàcia amb la Gina, la Mireia, la Maria i convidades també, que presentarem més tard. Com esteu, noies?
Bé, bastant bé. Jo tinc una notícia, que és que demà al matí vaig a Barcelona a la impremta Descontrol a recollir els exemplars del llibre de Transfit. Ja estan fets.
Que guai, que bé.
Estem emocionades. Hem pogut quedar per anar a les 3 de l'equip. I aprofitarem per anar a les 3.
Bueno, i la presentació?
Sí, la presentació també, però...
És el 21?
Exacte. L'estem planificant també, jo crec que anirà bé, però crec que estem més emocionades per anar a recollir els llibres i veure'ls que no pas la presentació, que també serà molt guai, eh?
Sí, però... El 21 a on i què presenteu? Ho dic per si algú no ho sap.
El dia 21, no, però és que quan això surti ja no... Ah, no, sí, clar, perquè...
Sí,
viatges en el temps de la ràdio. El dijous, dia 21 de maig...
Demà?
Demà, pels oients és demà, exacte. A les 7 de la tarda, a la llibreria La Reponentinya, a Barcelona, que està per Gràcia, fem la presentació del llibre Transfit, que és un llibre en el que jo he participat com a il·lustradora i com a coeditora del projecte He estat ahí metida, que bàsicament recopila 17 veus de persones trans i dissidents de gènere, on cada una parla de la seva experiència. Tot això seguint l'estètica d'una xarxa social, perquè volem reflectir una mica l'impacte que ha tingut internet en les vides de les persones LGTBI a l'hora d'autodefinir-nos i autodescobrir-nos.
Que xulo.
Ho tens bé,
ho tinc molt assajat. És que ho he explicat mil vegades.
Clar, però dic jo, algú sentirà i no sap de què estem parlant.
Clar, sí, sí.
Molt bé.
Bueno, de fet, potser ho veieu també perquè hi haurà una entrevisteta a l'actual sobre el projecte. Així que,
però una contra?
No, una contra no. A la contra ja hi he sortit, jo.
Perdona, no sabia.
I com a altra cosa que us volia dir és que he començat a llegir el llibre aquest que me'l vaig comprar per Sant Jordi en Malapesta, que es diu Els confins i la tenebra, de Ricard F.
És que quina portada.
Sí. Les il·lustra ell, perquè ell feia còmics. Sí. I llavors ara també ha passat a escriure... Bueno, està sent espectacular, això. I és, hi ha 6 llibres.
Ja t'has liat.
Ja m'he liat. Però són així de primets, tots. Vull dir que no són 6 llibres de 800
primets.
Pàgines.
Primets. Per qui no ho estigui veient, primet és relatiu.
És primet.
És relatiu.
No té ni 300 pàgines.
És relatiu, insisteixo. És relatiu. Bueno, per ser fantasia està bé.
Són 800, 700...
Però hem dit que són 6 llibres, no?
Exacte.
Bueno, doncs està bé per 6 llibres.
M'està agradant molt, eh? Ja us diré què tal, però estan passant coses xules.
Ja, 6 llibres no. O sigui que no puc enganxar-me a 6 llibres.
Bueno, potser és el típic que et llegeix el primer i ja està. Jo crec que no. Però bueno, només us diré que de moment, a part de que l'univers és tot ciència-ficció, space opera, no sé què, tot molt bones vibes, bueno, no ben bé bones vibes, però que la construcció del món està sent xula, i de moment han sortit personatges, un personatge que té 2 pares, un personatge que té 3 mares, un personatge que té 2 pares i una mare...
Okay.
Tot família bastant divertit, diverses, exacte. I les mares eren mare món, mare ànima i mare amor, o alguna cosa així.
Okay.
Vull dir, conceptes estranys divertits.
Que
ja
xulo.
Està. Quan m'hagin dinsat més en aquesta saga ja us diré més coses.
Petit shout-out a la Marta Maldonado, que ha il·lustrat una de les... No crec que no és una portada, però ha fet alguna cosa que té a veure amb aquest llibre. Te'n recordes que t'ho vaig passar i em vas dir, és el que m'he comprat.
Ui, m'he comprat 2 samarretes.
Ja t'has comprat 2 samarretes, sí, ja ho sabia.
La Christine de Pizan i la de Aqua...
Aquaman.
No. Aquatòfona?
Sí.
Molt bé, ja les... Ja.
Que xulo. Jo només us volia explicar que m'he comprat l'Assassin's Creed Odyssey.
Oh!
Que no puc... dir que jo el tinc, però que no l'he començat.
No sé si dir-te que no ho facis, perquè no puc parar de viciar.
Ja, aquest és el problema.
Maria, però que estàs fent un treball final.
Ja ho sé. Ja ho sé, dormo poc, noies. No. Però és molt xulo. I tu l'has jugat, oi? Vale, tinc una persona aquí...
Però no me l'he passat, perquè és molt llarg.
És molt llarg. No, sí, ja... Si l'altre dia portava potser 3 o 4 hores jugant i de cop comença el joc, i jo, què?
No tinc temps per això, ara.
Però és molt xulo. I ja està, anava a fer secció de futbolleres, però ja ho farem.
Perfecte.
Jo, que estic molt contenta, que ja ho havia comentat, però que els audiollibres estic sortint com de la zona de confort, de fantasia, ciència-ficció, i la setmana passada vaig acabar un que es diu La biblioteca de la medianoche, que va sobre vides paral·leles, i m'ha agradat molt. molt fàcil de llegir, molt entretingut, comença, al final, no té 6 llibres, només és un.
Està bé.
I m'agrada molt. I ara estic llegint Les tardes en el cafè de Tòquio i també molt maco. Contes de diferents persones, o sigui, t'explica una cosa una persona i en aquesta cosa que t'ha explicat surt una altra persona i és l'altra.
Uau, m'encanta.
L'altra història de l'altra persona i així.
És molt xulo, això.
I així, m'està agradant molt. I m'estic alegrant això de sortir una mica, que no me'ls compraria i no me'ls llegiria en paper. I a part d'algun fail que ja vaig explicar la setmana passada, ara està bé, ara estic encertant.
Que bé, que xulo.
Molt bé.
Estupendo.
Molt bé, doncs, havent repassat ja, passem al tema. A la primera.
Música chill.
Sí, avui he triat també... Avui he triat molt chill la música perquè jo crec que ens saps i perquè estiguem tranquil·les.
Està bé. Vale. Doncs el tema d'avui és l'esport. Bueno, n'hem parlat d'esport però no tan en profunditat com fins farem avui. L'esport ha estat des dels seus orígens moderns un espai pensat per i per als homes. En els Jocs Olímpics de l'antiga Grècia, les dones no se'ls permetia ni competir ni ser espectadores. Que ni espectadores.
Ni crispetes.
Exacte. Quan Pierre de Coubertin, o com es digui,
segur que bé. Sí.
Va recuperar els jocs al final del segle XIX, creia que el paper de la dona havia de ser el de coronar i aplaudir els vencedors. Estupendo! Una funció merament ornamental. Així, en els primers Jocs Olímpics moderns d'Atenes, el 1896, les dones no hi van poder participar. Quan finalment ho van fer, 4 anys després, a París, eren 22 dones d'un total de gairebé 1.000 atletes i només podien competir en un nombre molt reduït de disciplines. Aquelles que es consideraven prou femenines, com el tennis o el golf. I fins als Jocs Olímpics de Londres del 2012 no va haver-hi cap Jocs Olímpics on totes les delegacions incloguessin dones.
2012, eh?
Sí, sí. Sí, sí.
Però l'exclusió no va ser passiva. Es va defensar activament. El 1967, Catherine Switzer es va inscriure a la Marató de Boston fer servir només les inicials del seu nom per no revelar que era una dona. A mitja cursa, un dels organitzadors es va adonar que era una dona i va intentar aturar-la físicament. Les fotografies d'aquell moment van donar la volta al món i va acabar la Marató de totes maneres. I quan les dones volien competir i les institucions oficials els tancaven la porta, s'ho feien elles mateixes. El 1921, Alice Milliat, una professora francesa que feia rem, nedava i jugava a hockey, va fundar la Federació Esportiva Femenina Internacional. I aquell mateix any va organitzar els primers Jocs Olímpics Femenins a Monte Carlo, amb 100 atletes de 5 països. Perquè si el COI no les volia, elles crearien els seus propis jocs. La pressió que va exercir va acabar forçant el Comitè Olímpic Internacional a ampliar progressivament la presència femenina en més esports i disciplines, un procés que, de fet, encara continua avui.
Però la discriminació a l'esport no ha afectat només a les dones. El 1990, el futbolista anglès Justin Fashanu es va convertir en el primer esportista professional d'èlit que va declarar públicament la seva homosexualitat. Molts jugadors van fer declaracions furioses afirmant que els homosexuals no tenien lloc als esports d'equip i fins i tot el seu propi germà, també futbolista, el va repudiar públicament. La seva carrera va ser destruïda. 8 anys després, Fashanu va ser trobat mort a Londres. Mm-hmm. Havia deixat una nota que deia: "M'he adonat que ja he estat condemnat com a culpable." Avui, cada 19 de febrer, el dia del seu aniversari, se celebra el Dia Internacional contra l'Homofòbia a l'Esport en memòria seva. Més de 3 dècades després, la seva sortida de l'armari, el silenci continua sent la norma majoritària. Molt pocs futbolistes actius s'atreveixen a declarar-se gais.
Tot i que quan parlem de discriminació a l'esport, pensem en situacions que es donen en l'àmbit professional i d'èlit, també és un fet que ens ha afectat a tothom molt aviat en la nostra vida. Com quan, per exemple, els nens de l'escola no et deixen jugar a futbol perquè ets una nena o perquè no se't dona igual de bé que ells, o quan et vols apuntar a karate o a rugby i no hi ha un equip femení, i en comptes de fer un equip mixt et diuen que busquis altres nenes que volen jugar, aviam si així pots muntar-te tu l'equip, o quan els equips masculins tenen prioritat en els espais del club, o quan t'agradaria dur unes sabatilles negres de ballet però et diuen que no pots perquè les negres són pels nens, o al revés.
Des de ben infants se'ns ensenya en molts àmbits de la nostra vida que els nens fan una cosa i les nenes una altra. Però a l'esport aquesta diferència és molt evident i molt normalitzada.
Sí, i m'he oblidat de dir que quan he dit al principi sabeu qui és Maradona, que per sort o per desgràcia tothom sap qui és, però sabeu qui és Marta Vieira da Silva, no he explicat qui era perquè això no tothom sap qui és.
Jo no
però
sé
bàsicament
qui és.
la jugadora mítica de futbol, brasilenya, nascuda al 1986, que tampoc és tan gran, I va néixer un 19 de febrer, igual que aquest jugador que acabem de mencionar. I aquí els seus galardons són moltíssims, però tot i això segueix sent una dona que jo crec que avui en dia, també, per sort o per desgràcia no ho sé, però molta més gent coneix potser l'Alexia que la Marta.
Mm-hmm.
Perquè la Marta va ser la millor quan el futbol femení encara era quasi bé una broma.
Mm-hmm.
Vull dir, tot i que ha competit i té el rècord de tenir consecutivament 6 galardons de la millor jugadora.
Uau.
I és la persona que més gols a la història ha marcat en mundials de futbol, superant a un senyoro, que era el que tenia el rècord.
Pues molt bé, pues no tenia ni punyetera idea de qui era, evidentment.
No, pues, però bueno, ja et dic, tampoc és tan gran. Vull dir, en té 40, encara juga i pues, és una referent. Jo crec que totes les noies que juguem a futbol sabem qui és i bueno, això, que ho sapigueu. Ja està.
Doncs d'aquí comencem.
Marta.
Comencem sí. L'episodi d'avui.
Som-hi.
Bombolletes i tot, tenia aquesta cançó.
Sí, no, ja us he dit, he fet una exhaustiva recerca. Bueno, en aquest espai parlarem de situacions, casos i, per suposat, dades de discriminació en l'esport femení. T'he mirat a tu, Mireia, perquè ets la persona de les dades. Per entendre fins a quin punt la discriminació és present en el món de l'esport femení, hem seleccionat alguns casos i dades concretes que ho il·lustren, perquè de vegades els números i les situacions reals diuen molt més que qualsevol argumentació.
Obrim el bloc de la vestimenta, que a mi és un tema que sempre m'ha posat molt nerviosa. Vale? És segurament una de les diferències més visibles a simple vista, però també la més normalitzada, que és la diferència de vestimenta esportiva entre homes i dones. Els uniformes esportius per a dones acostumen a ser molt més descoberts i destapats que els homes. Aquesta diferència ajuda d'alguna manera a millorar la performance esportiva?
No.
Normalment, no. És una manera de fer l'esport més atractiu, simplement, ja que hem de deixar les dones practicar esport, almenys, però que sigui agradable a la vista.
Que
estem
guapes.
Exacte. I això ho he volgut enllaçar una mica per parlar de la sèrie A League of Their Own, que és la sèrie de les dones d'un equip femení de béisbol dels anys 40, que en un cert punt d'aquesta sèrie, que això està tot basat en un equip de béisbol real, vull dir, és fets reals, doncs en un cert punt les comencen a obligar a dur unes faldilles molt mones de color rosa per jugar a béisbol, en les que la majoria de jugadores estan superincòmodes i diuen, però jo no em puc tirar al terra amb aquesta faldilla. I l'explicació tal qual que els hi donen és que d'aquesta manera aniran més homes a veure els partits i que podran aconseguir més diners per l'equip. Aquí també s'hi barreja el tema de que en aquella època molts d'aquests homes estaven a la guerra i tal, i llavors pues, perquè tinguessin més ganes d'anar a veure el partit, pues, fer els partits més atractius.
Els quatre que quedaven, no?
Els quatre que quedaves. En general és una sèrie que recomano molt per molts aspectes, però és un dels primers llocs on vaig veure clarament que els deien no, és que heu de portar aquestes faldilles per fer l'esport més atractiu. És un vale. Però és que això continua passant. I hi ha dos exemples clars, que és que el 2011 la Federació Mundial de Badminton va intentar obligar les jugadores a portar una faldilla o vestit en les competicions internacionals, argumentant un altre cop que era per fer l'esport més atractiu. Això va generar una onada de protestes i ho van acabar retirant, però va evidenciar un altre cop que la indumentària femenina es pensa sovint per als ulls del públic masculí i no per al rendiment esportiu. Al llarg del temps hi ha hagut moltes altres persones que s'han començat a queixar sobre les normatives de vestimenta i un dels exemples que és el que a mi em va, el que jo recordava més, és un cas del 2021 on un equip noruec de beach handball, que jo pensava que era beach volley, però no, és handball, handball platja.
Suposo que es pot fer qualsevol cosa a la platja.
Sí, exacte. Pues l'equip noruec de handball platja femení va ser sancionat econòmicament per la Federació Europea perquè durant el Campionat d'Europa van decidir jugar amb pantalons curts en comptes d'amb el biquini que exigeix la normativa. Els homes, en canvi, juguen amb samarretes de tirants i amb pantalons curts. I a elles les van sancionar per posar-se uns pantalons curts.
Però has dit handball de platja?
Sí, sí.
Però heu vist algun cop com a jugar a handball? O sigui, jugues amb biquini i vamos.
Però que estic pensant no. Que se't fica tot.
A tot arreu, sí.
O se't surt alguna cosa.
Tot.
Bueno, doncs pues les van sancionar. I això també va generar una controvèrsia internacional. I mira, d'això no me'n recordava, però artistes com per exemple la Pink van decidir pagar la multa públicament en suport a les jugadores i a la seva causa. I bueno, de, com sí. Coses d'aquestes, 30.000. Pots anar mirant
sí,
a tots els esports
no acaba,
i sempre veuràs diferències en la vestimenta i em posa dels nervis.
Un altre dels temes era espais, instal·lacions i horaris, perquè és una de les discriminacions més quotidianes i menys visibles, que és la que passa dintre els propis clubs. Qui té prioritat sobre el camp, quan i en quines condicions? Les infraestructures i els horaris assignats a cada categoria evidencien una desigualtat sistemàtica. Els equips masculins solen tenir accés als millors camps, a les franges horàries de més qualitat i a les instal·lacions en millor estat. Els equips femenins, en canvi, s'han d'adaptar al que queda. Un cas concret i proper ho il·lustra molt bé. El Gironda Futbol Club, un club de futbol base femení del Girona, va denunciar públicament que, tot i compartir camp municipal amb un equip masculí, les seves gairebé 160 jugadores només podien entrenar 3 dies a la setmana. No tenien permís per jugar partits els dissabte i les seves instal·lacions estaven ubicades en mòduls prefabricats des de feia 8 anys amb un únic vestuari de 4 dutxes.
Per no sé quantes jugadores.
Exacte.
Estupendo.
I no és un cas aïllat. Un estudi d'SportCat assenyala la necessitat de feminitzar els espais esportius, instal·lacions cèntriques i accessibles, vestuaris exclusius femenins i una millor distribució horària, com una de les mesures claus per evitar que un 70% de les adolescents acabi abandonant l'esport. El 70%.
És fort, eh?
No és que les noies no vulguin fer esport, és que l'entorn no està pensat per elles. A mi, jo pensava, i en el meu cas, jo jugava a bàsquet fins als 23 anys, i ens passava que quan ja érem més grans, les noies podíem entrenar a les 10 de la nit, un divendres, i fora. Això què significa? Que a l'hivern, a les 10 de la nit, fora, pues, fa resquillar, què vols que et digui?
No tens gaire ganes d'entrenar.
O jugar els diumenges a les 4. Coses que potser no són les millors hores, però era el que ens passava perquè els horaris més bons ja estaven agafats pel...
I sobretot per compaginar-ho amb la vida, no? De dir,
sí, pues, exacte.
Jo què sé, vull descansar el cap de setmana, vull jugar una hora normal, vull entrenar una hora normal. I molts cops quan es diuen aquests arguments, no?, de que tenim moltes pitjors instal·lacions, horaris, etcètera, diran, bueno, però és que el rendiment econòmic no és el mateix el masculí que el femení, i aquí entramos. L'altre bloc important és la inversió econòmica. Una de les grans diferències entre esport masculí i femení és la inversió econòmica, evidentment. La diferència salarial, i aquí entrarem a diferència salarial, però és que el tema de l'economia podria tocar a tot el que té a veure amb l'esport, entre els atletes professionals en un mateix esport és abismal, i la inversió general que es fa en els equips masculins i femenins no té res a veure, deixant a l'esport femení amb molts menys recursos i oportunitats. Parlem de futbol, primer de tot. Un futbolista de primera divisió masculina cobra de mitja 2.300.000 euros anuals. Una futbolista de la Lliga Femenina en cobra tan sols 17.000. Això vol dir que un jugador del Barça cobra de mitjana 676 vegades més que una jugadora de la primera Iberdrola. Un altre cas que em sembla que algun cop l'he dit ja en aquest podcast, que és Harry Kane, capità de la selecció anglesa de futbol, cobra no sé quina borrada, 100.000 lliures a la setmana, i és el que cobra la Lia Williamson, que és la capitana del femení, en un any. Bueno, aquí lo dejamos. Entrem en un dels esports més avorrits de l'univers, ho sento si a algú li agrada, el ciclisme. En el Tour de Flandes, una de les proves més prestigioses de ciclisme, la diferència entre el premi de la guanyadora de la versió femenina, que són 1.265 euros, i el guanyador masculí, 20.000 euros, és també abismal. En canvi, la Ride London Classic, els premis sí que són paritaris. 100.000 euros amb dos gèneres. Bé, em posaré a fer bicicleta perquè m'he rigut, però... Demostrant que la igualtat és possible quan hi ha voluntat, evidentment. Tornem un moment al futbol. Una notícia positiva seria que el 2025, per primera vegada en la història, la versió femenina i la masculina de la pilota d'or... El 2025, l'any passat.
Sí, l'any passat.
De la pilota d'or van comptar amb els mateixos premis econòmics. Aitana Bonmatí ho va celebrar amb les paraules "La igualtat la venim demanant des de fa molt temps i avui ho hem aconseguit."
En una part.
En una part, anava a dir. Parlem també de com és que és l'econòmic, no? Tot lo que... Com si fos només l'econòmic el que importa, que també, però bueno. I el tennis és un model a seguir, curiosament. El tennis és el gran exemple de com la igualtat de suport econòmic entre gèneres funciona. Els tornejos del Grand Slam paguen el mateix premi als homes i a les dones des dels anys 70, i l'audiència als 4 Grand Slams als Estats Units és pràcticament idèntica per amb dos gèneres, sent fins i tot lleugerament superior quan competeixen les dones.
I ara jo penso que, dèiem abans, que va ser un dels primers esports a posar-lo als Jocs Olímpics femenins. Doncs potser també té a veure, que no és qüestió de que... A veure com ho explico el meu raonament. Que no és qüestió de que no agradi l'esport femení, sinó que no estan acostumades o acostumats a veure-ho. Si passa com el tennis, que és totalment normal, i les grans tenistes són grans tenistes al mateix nivell que els homes, doncs potser és que és cultural, no és de l'esport.
Sí, també, i ara no me'n recordo els noms, i no sé si l'heu vista, però hi ha una pel·li que es diu La guerra de los sexos, si no m'equivoco, que és sobre un cas real on un tenista home va dir que ell podria guanyar qualsevol tenista dona sense cap problema, i una tenista dona va dir, sí, pues vamos a jugar, i van jugar, i va guanyar ella. I també, parlant de tennis, que és una cosa que és que jo em descollono, o sigui, homes dient, no, jo crec que jo podria guanyar a qualsevol dona professional. I sobretot passa molt amb la Serena i la Venus Williams, sí, que són dos bitxes. Que no sé si les heu vist, però que
sí,
no.
Sí, sí.
És que et fa així, i t'ha matat, Francisco. No la guanyaries de res.
Bueno, jo l'altre dia vaig veure qualsevol esport de, esport de professional.
Sí.
Guanyaria, era una pregunta a un munt d'homes i guanyaries a qualsevol dona professional, a qualsevol esport?
Sí.
A tots.
No he jugat mai, però guanyaria, segur. Sí, sí. Això també va passar amb un tio que a internet va com challenge a una jugadora de bàsquet i li va dir, jo et guanyaria en un... Saps això que fan un contra un? No sé com es diu. Un contra un, no? Es diu. I la tia el va destrossar. Oh, o sigui, crec que van quedar 11-2.
Clar.
I el pavo va demanar perdó. O sigui, ella li va dir, ara el que faràs és demanar perdó públicament. Oh. I ho va fer, però bueno.
Entrem en un altre punt, que és la cobertura mediàtica. Aquesta manca d'inversió i la invisibilització de l'esport femení també reflecteix en com els mitjans els cobreixen. Les dades són contundents. A nivell mundial, l'esport femení representa tan sols un 4% de la cobertura de la premsa esportiva, tot i que les dones representen el 40% de la participació esportiva global. A casa nostra la situació no és gaire diferent. Segons un informe del Consell Audiovisual de Catalunya, els informatius de TV3, el 80,4% del temps esportiu es dedica a l'esport masculí, mentre que l'esport femení només n'ocupa un 10,4%. I si mirem els magazins esportius d'Esport 3, la xifra cau fins al 2,5%. 2,5% d'esport femení als magazins esportius d'Esport 3, una de les més baixes de tots els casos europeus analitzats en aquest informe. Hi ha, però, una dada que ho resumeix tot. L'aparició d'esportistes femenines a les portades dels mitjans catalans és un 1%. 1%. La pregunta no és per què l'esport femení té menys audiència, és si alguna vegada li hem donat la mateixa oportunitat de tenir-la.
No.
Ja m'estic començant a calentar, eh?
Ara vindrà la música.
I parlem de TV3, eh?
Sí,
que dintre del que hi ha, dius... Però jo us dic, un dia m'hauré de venir a portar cigarros a la presó, perquè quan guanya el Barça femení qualsevol cosa, i el Barça, que és el top, eh? No te digo qualsevol altre equip... I estan així petites, així petites, i així a qualsevol senyoro que no ha fet res. Més
o a
que...
vegades hi perden, surten en portada. És com... No.
És horrorós. I estem parlant de l'esport rei, que és el futbol, i estem parlant de l'equip més mediàtic, que és el Barça.
Que és el Barça.
Imaginem-nos la resta d'esports i d'equips.
Bueno, aquests només són alguns exemples com més administratius, econòmics, mediàtics, com hem vist, però la discriminació també són accions més subtils, com no passar-li la pilota al teu company, atribuir els mèrits de les esportistes a altres persones, com ara els seus entrenadors, fer servir llenguatge que infantilitza les esportistes o posar en dubte els coneixements sobre esports de les aficionades, dues coses que va fer un personatge fa escassos dies del que ja comentarem després, o en general fer comentaris fora de lloc, tant siguin masclistes, racistes o LGTBI-fòbics.
Aquesta... Així també és chill. Falta una cerveseta, noies. Que no sé si igual seria pitjor, però bueno. Bueno, aprofito per presentar ara a la Yas i a la Marle, després les presentarem millor, però m'agradaria... Crec que en aquesta part us vindrà de gust participar, si voleu, si no, no. Després ja us farem l'entrevista només a vosaltres. Però aquí parlarem de la discriminació dins de l'esport mateix. La situació de les dones a l'esport encara té molt camí per recórrer i el col·lectiu LGTBIQA+, encara és més invisible i encara li queda més, per desgràcia. Perquè mentre la discriminació de gènere ha anat guanyant visibilitat i debat públic, la discriminació per orientació sexual o identitat de gènere sovint es viu en silenci i molt sovint en solitari. O, tot el contrari, en polèmiques que amaguen l'esport i deixen al descobert l'odi irracional. Començarem, evidentment, doncs, això, per la discriminació LGTBIQA+. Aquí, ja et dic, indignant, no?, lo següent. Jo, a nivell personal, evidentment, ja quan parlàvem de dones sí, però a sobre com a persona del col·lectiu crec que és molt fort, com algú que era d'aquelles nenes que no em deixaven jugar al pati de futbol i havia de fer de portera, que vaig tardar molts anys en poder jugar en sèrio a l'esport que a mi m'agradava, pel simple fet de les niñes, les nenes.
No juguen a futbol, és que no hi havia més.
No jugaven a res. O sigui, eren
en el meu cas jugaven a bàsquet i totes les nenes que volien jugar a futbol venien a jugar a bàsquet.
Sí.
I després es van ajuntar, quan ja eren una mica més grans, i van poder fer...
Equip de
sí, perquè el bàsquet sí que era mixta.
Mm.
I llavors volien fer esport i el bàsquet eren ben acollides. I ja quan van poder, es van ajuntar unes quantes, van poder fer el de futbol, però almenys podien venir a jugar a bàsquet.
Sí, aquí a Castellà sí que és veritat que també el bàsquet tirava més amb les noies que no pas el futbol. Jo recordo que tinc una amiga, l'Anna, que ella també havia jugat a futbol amb els nens. I ja està. Però l'Anna era boníssima, llavors tothom era en plan, buah, l'Anna és que és molt bona, no sé què. I llavors vaig anar jo, que era normalica, i era en plan pirater, i vaig durar 2 setmanes, em sembla, entrenant amb els nens.
I hi ha d'haver un munt de nens que són dolents, mediocres, però estan allà perquè són nens.
Sí, perquè ja seran millors, deixa'ls.
Clar.
Doncs, un dels temes que a mi més m'apassiona, o que més em té, no sé com dir-ho, entre indignada i meravellada, és quants jugadors de futbol, homes, són obertament LGTBI. Què creieu?
Zero.
S'acosta molt a zero. S'acosta molt a zero. Evidentment, el que hem mencionat al principi, no?, bueno, que va acabar amb la seva vida precisament per aquesta pressió, però així molt ràpidament, jo n'he pogut comptar 6 o 7, però així com de primera línia, de primera divisió.
Exacte.
Diria que n'hi ha un que és nord-americà, que juga al San Diego Loyal, i bueno, perquè a Califòrnia seran més majos, més tolerants, no sé, o perquè els hi és igual al futbol, que també podria ser,
també.
Són més de futbol americà i de bàsquet.
No és Europa.
Correcte. Però bueno, tenim Josh Carballo, que és jugador australià, Alberto Lejárraga, hòstia, em costa molt llegir cognoms bascos, que és jugador però que juga a segona o a tercera, però obertament homosexual des del 2023.
Que ja em sembla molt, Espanya.
Sí. Llavors n'hi ha un que es diu Jakub Jankto, que m'agrada molt aquest nom, que és migcampista txec, que va sortir això el 2023 de l'armari quan jugava a l'Sporting de Praga, o sigui que déu-n'hi-do també. Llavors un noi que es diu Jake Daniels, he estat a punt de dir
Jack Daniels.
Que és davanter del Blackpool i va ser el primer jugador britànic en actiu en sortir de l'armari, perquè això també és important. Hi ha molts jugadors que surten de l'armari quan hi han deixat el futbol. No, bueno, només sirve, no, cadascú que faci el que vulgui, però és diferent. El Colin Martin, que ja he mencionat, Thomas Hitzlsperger, que és exfutbolista alemany i va sortir de l'armari quan va retirar-se. Correcte. I també Anton Hissen, que és un exfutbolista que això, que el 2011 va sortir de l'armari. Bueno, havia jugat a la Premier i ara juga a Suècia. N'he dit què? 7.
Sí, més o menys.
I posem 8, no? Perquè aquell... Hi ha 128.694 futbolistes professionals en el món i només n'hi ha menys de 10 que siguin gais.
N'hi ha més.
Obertament.
Òbviament. I aquí està una mica la cosa. A mi és el que a mi... Jo penso que, evidentment, hi ha molta homofòbia dintre dels mateixos equips, però jo penso que la prohibició de sortir de l'armari ve dels clubs. Són els clubs que els diuen, si surts de l'armari, no jugaràs. Tu mismo. O els agents. O sigui, no crec que siguin tant els jugadors, les persones que juguen aquest esport, com tot el que tenen al darrere.
Jo crec que és tot, Jo crec que la pròpia pressió ja està, perquè saps que t'ho diran. No cal ni que t'ho diguin, probablement.
Sí, exacte. Sí. Però bueno, jo m'imagino més a això, algú de l'estaf tècnic dient cuidado, perquè...
I torno a recomanar molt fortament la sèrie de futbol...
Ted Lasso.
Ted Lasso, por favor. Ja no la puc recomanar més, que ara torna, i a més torna amb un equip femení.
Oh.
Sí, semblava que s'havia acabat, havien acabat molt la sèrie, però torna entrenant a un equip femení i tracten aquest tema dins del futbol, que és a la Premier League, i ho tracten de manera... Jo crec que està molt ben tractat.
Quan la ficció supera la realitat.
Sí,
exacte. I llavors, en contrast amb els homes, que no hi ha només gais que juguin a futbol, a Premier League, tenim a les dones, que és... no diré al revés, però que és un lloc on hi ha moltes dones obertament lesbianes i bisexuals. I jo crec que hi ha tanta misogínia que els hi pela, literalment, sí, el que facin les dones.
Sí, és com hem dit moltes vegades, les dones juntes el que facin, m'és igual, si estaven tancades allà, m'és igual, no sé, ja sabran. Bueno, el bàsquet passa el mateix, eh?
També és un col·lectiu en el qual llevan toda la vida luchando, entonces me van a mirar por ser mujer, me van a mirar por ser mujer jugadora de fútbol, pues sigo luchando, o sea, me la pela lo que digan.
Sí.
Estoy con una mujer, pues... natural, igual que subo una historia que han ganado una liga o que han jugado contra el Matalascañas, pues subo una historia pues con mi pareja y se naturaliza.
Sí, totalment. Però a mi em xoca perquè sempre hi ha gent que no li agrada el futbol femení i s'inventen mil històries, però mai he sentit a cap Manolo ni a cap senyora dir es que són totes lesbianes. I ja me n'alegro, però vull dir, em xoca i crec que la ignorància és tal cap al futbol femení que ni tan sols, perquè no és difícil saber que hi ha jugadores, jo ho he explicat aquí a la meva secció de futbolleres, que hi ha moltes jugadores que tenen relacions dintre dels equips o dintre de les lligues o en competicions internacionals i és en plan, doncs és que és una cosa que s'ignora totalment i que queda dintre de les xarxes per totes les futbolleres que ens interessa i vivim per aquesta emoció. Exacte,
jo crec que potser també hi ha aquí com una mena ja de rizar el rizo, de, no, que si una jugadora és lesbiana, llavors ja és més com més marimacho, més masculina, llavors això vol dir que ja és més bona en l'esport que no una dona més femenina. Saps? Com una mena de...
És
super recargolat i no té cap mena de sentit, no? Però que potser hi ha gent que fa aquesta mena de reflexió, llavors potser no li importa tant que una dona sigui lesbiana, perquè això ja denota que és més bona en l'esport. Jo què sé.
És que no hi ha dones com a mi.
Sí,
exacte.
Mira, és de les meves. Sí, no, i també llenço una pregunta a l'aire, que la majoria de dones que juguen al futbol professional porten el cabell llarg. Aquí ho deixo.
És ben cert.
Això crec que seria per un capítol sense poder, perquè és curiós. Doncs, vull parlar també del cas recent de l'àrbitre que va demanar matrimoni a la seva parella al camp, que tothom ho va celebrar i que no sé què, i als pocs dies va ser agredit per ser homosexual. Per què els homes no surten de l'armari? Doncs segurament té a veure amb la reputació, amb imatge de debilitat, que si es posaria en dubte la seva capacitat esportiva, etc.
I què farà el vestuari?
Claro.
És que, clar.
És que es posarà tontíssim i voldrà violar-los a tots.
Exacte.
És que els... Bueno, en fi, me callo. L'altre dia també, en un lloc que no diré, estàvem parlant de feminitats hegemòniques i masculinitats hegemòniques i els tios havien de parlar de que no els agradava de la masculinitat hegemònica i parlaven de que no els agradava que se'ls percebi com a massa sensibles si ploren, no sé què, i van dir sensibles, dèbils, un munt de coses, que són coses que relacionen amb les dones.
Mm-hmm.
Perdó, és que ara m'ha vingut amb això de imatge de debilitat, no?
Sí.
Que, bueno, no entenc.
Sí, sí. Però bueno, digues. Hi ha certes paraules del col·lectiu que s'han utilitzat com a debilitat.
Sí, clar.
Per tant, és normal que segueixi relacionant una cosa amb l'altra.
Clar, però crec que evidencia...
I s'utilitzen els partits directament.
Sí, sí.
S'utilitzen com a insults els partits.
Sí, això...
Però hi ha una contradicció molt gran entre l'homoerotisme que tenen entre ells i després considerar que tot el femení és com rebutjable. És en plan... No...
Sí.
Em peta el cap, això, bastant.
Sí,
sí. Sí.
Perquè no els agraden les dones. Els homes. Bueno, en fi, això també és una altra història. I per què les dones sí que surten de l'armari? Doncs perquè, el que dèiem, ja reben discriminació de totes maneres i la misogínia va tan enllà, que és el que us deia, que els hi fa mandra ser homòfobs amb les dones futbolistes. Perquè, bueno, el comentari més freqüent que he sentit, que és horrorós, és el futbol femení no és ni futbol ni és femení. I el següent, i aviso aquí a tothom, el següent que em digui això s'emportarà una hòstia. Però...
És la segona vegada que ho diu
ja justificada.
Aquí.
Ah, sí? Ho he dit? Però avui no, no?
No.
Ah, bé, no, dic. Però bueno, que em porteu cigarros.
Dins del tema de discriminació del col·lectiu LGTBI també hi ha el grandíssim debat de les persones trans a l'esport. Que, bueno, a mi també me lleva empresa, amb aquest tema. Jo, absolutament, penso, si potser, no sé, lanzo una idea, si potser l'esport es deixés de segregar per sexes, com a tal, com a base, i els equips esportius es formessin a partir d'altres criteris, com per exemple les capacitats atlètiques de cadascú, això ja no seria un debat. És que, llavors, hi ha la cosa aquesta de
És que una dona trans no pot competir amb les dones cis perquè, clar, té, la capacitat, té més capacitat física pel set, el fet de ser, entre moltes cometes, biològicament un home. I, clar, té avantatge. Però igualment hi ha dones cis que després tenen més capacitat física per la seva manera, la seva constitució, amb la que han nascut, i punt. Això també els dona un bon avantatge. I per això són bones en el seu esport. Són coses que tampoc els hi trobo sentit. Després hi ha casos com el d'un atleta en unes Olimpiades, crec que va ser, que li van trobar uns nivells dels de testosterona o no sé què, ara, i no la van deixar competir quan són els seus nivells.
Ho explicaré, perquè és el cas de la Caster Semella, que és una dona intersexual. Llavors, ella va néixer amb genitals femenins, però amb testicles interns i amb els nivells de testosterona, i ho explico per aclarir el tema intersexual, que potser també queda en un limbo i la gent encara no acaba d'entendre. Els nivells de testosterona eren naturalment elevats. És una condició que ella mateixa no sabia que tenia fins que no li van dir les autoritats esportives. També pel tema de la intersexualitat, com està d'amagat en tot el tema mèdic, eh? El 2009, després de guanyar el Mundial amb una diferència enorme, la Federació Internacional d'Associacions d'Atletisme la va sotmetre a proves de verificació de sexe. El que va seguir va ser anys d'humiliacions, tractaments hormonals que li feien mal i, finalment, una norma que la va excloure de competir si no es medicava per baixar la testosterona. I jo penso, i aquí és un cas que el que deies tu a nivell de quines característiques tenen determinades persones en general, per mi un exemple molt clar és el de Michael Phelps. Per què? Perquè té una envergadura de braços, estem parlant de braços, clar. De 2 metres, i una alçada de 1,93. No és una proporció normal. Uns peus grans, que és que semblen com els ànecs, o sigui, són tan grans que fan...
Fa de rem, clar, fan pares per poder nedar.
I a més, té una producció d'àcid làctic inusualment baixa. Mai ningú ha proposat excloure'l per aquest avantatge físic que ell té. Posem el cas també de la Simone Biles. És molt baixeta. El seu centre
de gravetat
és molt baix. Això també li proporciona un avantatge a la gimnàstica artística. Llavors, l'argument és que l'esport sempre ha acceptat que la variabilitat biològica crea avantatges i mai hem exclòs esportistes per tenir cossos massa bons per al seu esport, excepte quan es tracta d'esportistes trans o amb variació d'interseccionalitat, com és el cas d'intersexualitat, com és el cas de la Caster Semella.
Sí, bueno, quan és qualsevol persona que no sigui un home, sí. No?
Mira, l'altra casquera és un Eero Mantiranta.
Ahà.
Vale? És un esquiador finlandès que tenia una mutació genètica que li produïa un 40% més de glòbuls vermells i va guanyar 7 medalles olímpiques. I ningú va dir que es normalitzés, que s'hauria de medicar, perquè recordem que el tema dels glòbuls vermells és una de les coses que s'han...
Sí.
Menjat.
No, ballat. Una de les coses que...
Que es prenien.
Clar, que es prenen, que et sancionen. Sí, sancionen. Quan poses a la sang no sé què, que fa que produeixin més glòbuls vermells. Sí. Ell ho tenia naturalment. Això vale. No em sortia la paraula.
Era aquesta la paraula.
Gràcies.
Mèdiques.
Ell ho tenia naturalment, però no passava res perquè no. Era un home.
Clar que no.
Llavors, aquí és el que deia jo de si tan locos us posa això. Clar, no, hem vist que només es posa nerviosa la gent amb aquests temes quan es tracta de gent trans o intersex. En altres casos, ens és igual. Però si tant una cosa us posa això, que hi hagi gent amb avantatges físiques per sobre de l'altra gent, doncs, pues, coi, definiu les competicions o els equips i tal per uns estàndards de, vale, si tu nedes no sé quants metres en tant temps, ets d'aquesta categoria. Clar. Si ets més, d'un altre. Si ets menys, d'un altre. I fas les competicions amb aquests blocs.
Hi ha certs esports que són mixts com a... Sí. Tiro? Alguns
sí, el tir olímpic.
Exacte, algun d'aquests, òbviament, és que ja, què m'estàs explicant? Clar. És que ja en aquest punt ja has de donar la diana, saps? És que no sé quina diferència hi ha.
Però hi haurà homes que encara et diran que no, eh?
No, segur.
Ojo, perquè és que no se pot fer
res. Bueno, jo feia tir amb arc i ho vaig deixar perquè el club eren tots senyoros.
Claro.
I a mi era, nena, no sé què.
Nena,
no, que tinc una punteria puta mare, que t'estic tirant 3 fletxes al centre de la diana, seguides, desgraciat. Bueno.
Sí, música tranquil·la te la tindrà.
Sí, però abans comentava la sèrie de A League of Their Own, i que parla de, com he dit abans, temes de LGTB-fòbia, racisme i tot. Està molt bé aquesta sèrie, molt... vale? Veieu-la. Però tampoc pot passar aquest episodi sense que jo mencioni la sèrie de Heated Rivalry. Ding, que m'he posat la samarreta.
Tothom canvia en el vídeo per veure
aquestes alçades ja sabeu tots de què va.
Però si el tema de l'esport ni us va ni us ve, doncs trobo que, a part del que és el romance de la sèrie, que és el que ha enganxat a la gent, també es menciona molt bé el tema de voler sortir o no sortir de l'armari i quines implicacions pot tenir això a la carrera professional d'aquests atletes. Vull dir, això es debat bastant. I menciona també que sortirà una pel·li de futbol,
sí,
de lesbianes de futbol,
ambientada a on? Ho saps?
No, això no ho sé.
A Catalunya.
Què dius? Visca Catalunya!
Sí, crec que és una jugadora nord-americana, poder ara no és nord-americana, però és igual, una jugadora de fora que ve a Catalunya, a la Costa Brava, a jugar a futbol.
Ai, ai, ai.
I s'enamora d'una nana catalana. Sí, sí.
Ai, Maria, això serà espectacular.
Serà molt guai. Farem watch parties.
Hombre, i tant.
Molt bé, doncs passem sí. al següent. Deixar la cançó una miqueta més perquè estàvem tenint problemes tècnics. Aquesta és la més chill de totes, eh?
Sí,
aquesta l'he deixat d'aquí. Bueno, doncs passem al plat fort del capítol, que és l'entrevista d'avui. Avui, per profunditzar en aquest tema de l'esport, tornem al format entrevista amb dues convidades molt especials, la Yas i la Marle.
Hola.
La Marle... Hola. La Marle està ficada dins del món de l'esport, primer nedant i després amb el futbol, i la Yas està ficada de ple en el món de l'arbitratge, però... us deixaré que ho expliqueu vosaltres. Hola, com esteu?
Bé, molt contenta d'estar aquí, que soc molt fan del podcast i us ho he dit.
Que bé, molt bé. Si ens voleu explicar una mica això, quina relació teniu vosaltres amb el món de l'esport?
Començo jo, que...
Dale, Xamilla.
Que serà més ràpid. Jo vaig anar de molts anys al Club Natació Sabadell, em van seleccionar per ser professional, i vaig estar des dels 4 anys fins als 12, més o menys. I després, bueno, havia jugat a futbol de petita, també.
De la natació, equip Mònic, és clau, sí. Per la meva germana també estava al
club.
Dur,
molt dur.
Sí.
Sobretot per una nena.
Sí.
I després, més tard, em vaig federar a futbol 11 i vaig estar 4 anys amb un equip de futbol femení. I això, i també jugant a l'Esquirt, a l'Alefa, a Sabadell. I això, futbol sala amateur.
Bueno, mi historia de vida es un poquito más larga a nivel deportivo. Yo empecé con el atletismo. Lo dejé por motivos de salud y empecé a fútbol sala, de fútbol sala a fútbol 7, fútbol 11, otra vez a fútbol sala. Me inicié como entrenadora, también como árbitra en la Federación Catalana de Fútbol a nivel profesional y también en el Consell Escolar de Barcelona, en las ligas escolares, ligas internas y... También he estudiado deporte y a día de hoy sigo relacionada con el mundo del deporte.
Qué bien.
Okay.
Pues, reunido.
Sí, sí. Dos personas amb... Si més no, amb una miqueta més d'experiència que nosaltres.
Sí, i tant.
Que tenim, però una mica més.
Sí, sí, sí.
La primera pregunta que us vull fer, des dels dos vessants diferents que teniu, com a jugadora i com a àrbitre, tot i que també he jugat,
sí.
Jo no sé tu si podries arbitrar, Marley, jo m'hi fots arbitrar i... No, vale, no sóc només jo. Vale, perfecte. Quines creieu que són les dificultats amb les que es troben les dones o les persones dissidents dins d'aquests dos aspectes diferenciats? Així, molt en general.
Vale. Yo lo que venía hablando con Marley es un poco como historia personal y generalizando, ¿no? Yo en historia personal, siendo una persona que vivo en la periferia de Barcelona, mido 1,80 m, soy una pedazo de tía, con mi carácter, siempre he sido una persona como... Los límites están aquí. Y no he tenido grandes problemas, momentos puntuales. Pero sí que es verdad que hablando con mis compañeras, pues llega un momento de cuando es a nivel de arbitraje escolar, bueno, o niños, todo es como más romantizado. Que cuando llego a seniors, a señoras no, pero a señoros, hay muchos de, tú vienes a arbitrar, o tú qué me vas a decir a mí, o tú eres una mujer. Yo siempre lo he dicho, que muchas veces lo he hablado con amigas y compañeras, yo entraba a un campo y yo soy la figura arbitral. Entonces, tú vienes aquí a jugar, yo vengo aquí a arbitrar. Y eso es el rol que tenemos cada uno. Luego en la calle yo me quito el traje y soy igual que tú.
Es que eres la autoridad.
¿No? O sea, claro, soy la autoridad. Entonces, yo siempre lo he hecho notar, ¿sabes? De podemos hablar, podemos... O sea, no es yo mando aquí, tú no dices nada, no. Podemos dialogar. Yo te estoy hablando con educación, tú me hablas con educación. No, me faltas el respeto, te vas a la calle. Entonces creo que mi cara de pocos amigos, cuando me he tenido que enfadar, a mí me ha ayudado. Pero sí que he tenido compañeras que al poco tiempo se han subido a senior, primer partido, segundo partido, como mucho han acabado la temporada, han dicho, esto no es para mí. Porque no se han sentido seguras.
Es que ya en general claro. Hay unas agresiones hacia los árbitros, hacia las árbitras, que son muy fuertes. O sea, sí. Tienes que aguantarlo ya sea de género que seas.
Claro.
Pero entiendo que hay ciertos comentarios hacia las mujeres que son propios de que reciben las mujeres.
Claro, yo por ejemplo, yo he estado arbitrando y llegar antes y escuchar, o sea, estar en la grada de árbitro, qué malo eres. O no la has visto, estás ciego. Y llegar Yasmina, árbitra, qué mala eres, estás ciega. Yasmina irse a duchar y escuchar, árbitro, qué malo eres. O sea, es un tema también de colectivos que son más pequeños. Porque, ¿qué se ve? El portero o portera, ¿no? Qué mala que eres, porque eres la unidad, que es donde se ve, el árbitro. No se equivoca un defensa, no se equivoca un entrenador, claro. No se equivoca quien tira un penalti y lo tira a las nubes. Claro, ahí está el tema.
Claro, estás con la gent està més pendent de lo que fas tu individualment.
Sí.
Claro.
Y que tu contexto fue que llegaste a segunda división.
No,
o sea, tú has sido profesional a un nivel casi de élite.
Sí, de pero claro.
¿Como jugadora?
No, como árbitra. Ah, vale. Entonces, bueno, también es verdad que no es lo mismo a nivel fútbol 11, es cuestión de tamaño. Uh-huh. Porque el campo es gigante, tienes uno en el córner, tú estás en el otro lado y por mucho que te grite o tiene un megáfono no lo escuchas. Uh-huh. Arbitrando en fútbol sala, que es dentro de un pabellón, contra más sube, en principio los pabellones son mejores y se escucha todo.
Todo.
Dentro del comité catalán había una campaña pro violencia al fútbol. O sea, cualquier cosa que escuchabas, parabas el partido. Eso es lo que te decían del comité. Luego ahí entra cada árbitro. Yo, Yasmina, si escuchaba cualquier cosa, por ejemplo, yo iba por el banquillo y le decía, oye, la de las gafas que va con el de esto del club o que me está diciendo cada vez algo que va de tu club, dile que se calle o pararé el partido. O sea, yo no era, ¿me dices algo? Voy a joderte. No. Entonces, habían clubs y me decían, ay, vale, muchas gracias. Y se veía cómo iban, no le voy a decir nada. ¿No le vas a decir nada? Perfecto. La siguiente que me decía, ¡ah! Pip, pip. Cada vez que esto sonaba, era una sanción económica. Entonces, estamos en el diálogo, estamos para que todo el mundo aprenda. Si entre todos estamos en armonía y lo solucionamos, perfecto. Si tú vas con las machuriladas, vas a pagar. Y efectivamente.
Al final ahí duele.
Claro.
Sí. Duele.
¿Qué pasa? Y yo le acabamos. Vamos a jugar y yo entiendo que depende en qué situación, el típico manolaque de la grada va a decir algo. Pero yo no voy a consentir como persona que a mí me digas algo. O sea, y yo por mi carácter voy a tener las santas narices de parar un partido y me va a dar igual, pero a lo mejor después viene un compañero o una compañera y no va a tener el mismo carácter y se va a comer un montón de mierda.
Claro.
Pues no, no es justo.
Quin bon, eh? I tu, Marle?
Jo com a jugadora he viscut segur molta menys violència que ja és arbitrant, però bé, jo més de petita. Jo ara a la següent pregunta diré, bueno, sobretot de petita, és el que deu sistèmic, vull dir, no et deixen entrar, no et deixen jugar, tu has de guanyar, com que has de ser el doble de bona per demostrar que pots estar a qualsevol equip i a qualsevol lloc i ocupar un espai que és igual de vàlid que qualsevol altra persona, vull dir, en plan, ocupar espais costa molt i bé, com a jugadora, sí, sobretot, potser això, alguna cosa m'han dit així, en plan, doncs nena, tal, no sé què, lo típic, no? Agressions, sí, n'he patit, però tampoc, més aviat per part d'entrenadors, potser, també el meu entrenador era l'entrenador del Víctor Valdés, de porters, i el tio venia del Barça. Llavors, si no és un senyor gran, que ja té, no?, la seva manera d'entrenar a homes, i llavors ho intentes, ho passes a dones, i ell era igual, eh? Que en realitat, cosa que està bé, però hi ha un punt en el que sempre hi ha aquest masclisme, no? Que vulguis o no, hòstia, t'impacta més, potser, de dir, hòsties, no? Allò diu, fa comentaris una mica... Però bueno, sí.
Clar, un masclisme que segurament amb homes no s'havia de revisar de res i ningú s'ofenia, però quan ho passes a dones i els teus comentaris ja no són només...
No tenen sentit.
Clar, ja no. Són, és una cosa diferent, no?
Sí, totalment. Clar. I hi ha algunes situacions que us hagin dut al límit que llavors considereu que poden provocar que hi hagi noies i persones dissidents que decideixin no dedicar-se a l'esport?
Sí, bueno, jo és que quan, ja a la plaça quan jugava de petita, jo em vaig criar als anys 90 i jo era més bona que un munt de nois i em deien de tot, de tot, del marimacho, no sé què, típic, saps? En plan, només per ser una dona i jugar a un esport ja és com superdiscriminatori. I sí, al límit sí, m'he barallat amb molta gent, verbalment, de això, posar els meus límits i plantejar-me no dedicar-me o intentar dedicar-me professionalment per això, per aquestes violències, i també la violència que no es veu, que és això, no tenir els espais, no tenir on acudir, saps? Allò, no tenir uns equips pròpiament, ja et dic, context anys 90, que sent de Sabadell no hi havia gaires equips femenins, o els que hi havia eren ja doncs, el Sabadell, el Mercantil, allò, un nivell ja federat, molt, que ja et feien una criba, havies de ser molt bona per entrar, i potser això, més aviat.
Yo vengo con dos situaciones. Una positiva y una negativa,
vale,
recalcable en 12, 13 años que llevo arbitrando. Empiezo por la negativa. estaba arbitrando Copa Cataluña a niños de quinto, sexto de primaria. Quedaban 10 segundos de partido y escucho desde la grada. O sea, Copa Cataluña el Día de la Mujer, ¿vale?
Ok, muy tema.
¿Vale? Y escucho, árbitra, eres una chula. Como baje, te voy a cortar la coleta. Lo que tienes que hacer es irte a tu casa a fregar los platos. Spoiler, ¿quién estaba gritando? Una mujer. Ah, o sea, la señora, bla, 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 hago así, digo, 10 segundos. Y vino el entrenador, que era el entrenador de su hijo. Hostia, disculpa, perdone, tranquila. Y yo, no, no, yo la verdad que estoy muy tranquila. O sea, dentro de esa situación, yo estaba dentro de un pabellón, la señora estaba arriba, y yo le dije, mira, yo estoy muy tranquila, yo me voy a mi vestuario, redacto todo lo que ha pasado, me voy a duchar. Si cuando salga esta señora está, yo llamo a los Mossos de Escuadra y hago una denuncia a la mujer y vuelvo a abrir el acta y pongo lo que ha pasado. Y si no, me voy a mi casa. Efectivamente, esa señora se calentó porque su hijo era el que... Porque en Copa Cataluña mezclan a todos los niños de Cataluña, ¿vale? Uh-huh. Entonces puede ser el niño que juega en División de Honor con el que juega en Segunda Catalana. Uh-huh. No es mi culpa que tu hijo o el equipo de tu hijo tenga un mal día y que supuestamente los niños que son más malos les hayan ganado y tu hijo se vaya a casa llorando. No es mi culpa, señora. Y el entrenador, o sea, me buscó por Instagram, me agregó, me pidió disculpas muchas veces y yo, oye, no pasa nada. Eso, la parte como negativa. Parte positiva, yo estaba arbitrando un partido y en fútbol sala están las personas que están dentro del campo y cuando es a tiempo parado hay una persona que hace de mesa para apuntar los goles, como en básquet, sí. ¿Vale? Pues yo estaba haciendo de mesa un equipo muy bueno conocido, Fútbol Club Barcelona, contra un equipo más humilde, pero estaban en División de Honor. Debo de decir que no es justificable a favor de esa grada que mis compañeros no era su mejor día. Se habían decantado hacia un equipo.
Ajá.
Yo estaba ahí diciendo, madre mía, nos está cayendo la del pulpo y yo estoy de espalda a la grada, como tienen algo me lo como. O sea, mis compañeros se tuvieron que ir. Yo al fin y al cabo soy la que le doy al crono, no tengo nada que ver. Se acaba el partido, todo el mundo gritando desde la grada. ¿Qué pasa? Que la que arbitraba después el otro partido, aquí la señorita, y claro, esos padres estaban esperando que sus hijos se bañaran. Pues empecé yo a arbitrar y esos mismos padres, ¡árbitra! Tenías que habernos arbitrado tú el partido, que no veas tus compañeros que no daban ni uno. Y yo, gracias, muchas gracias. O sea que, obviamente, ni todo es tan malo. O sea, hay excepciones. Y ahí mi padre lo agradeció en ese momento, que era mi gran fan, sigue siendo mi gran fan. Dice, buah, le toca arbitrar a mi hija, puede que le caiga la del pulpo, pero no. Quedó en esa anécdota.
Sí, porque los padres en general...
Sí, de fet, és el que t'anava a preguntar, tant com a àrbitre com a entrenadora. T'has trobat amb més situacions d'aquestes? Amb els jugadors o amb els pares de les criatures? O de...
Vamos, 100%, ya te digo yo que prefiero arbitrar a Manolaques, que son señores mayores de tú a tú, y si me dices, te vas a callar, o si no, te vas a la calle, señor,
sí,
que esas criaturas, que por éxitos míos hay algunos que no dan pie con bola, y están los padres que se creen entrenadores de primera división.
Es que...
¡Ah! O sea, 100%. Al fin y al cabo, los Manolaques están ahí, con muchos están sus tres amigos borrachos, que te dicen dos cosas. Pero, o sea, 100%.
Es que pares, yo como entrenadora de básquet he tenido que echar a padres de mi propio equipo.
Wow.
He tenido que echarlos del banquillo, porque es que se venían al banquillo a directamente. Entrenar, ¿no? Sí.
Joder. Mare meva.
Ai.
I, en general, quines coses creieu que poden ajudar a millorar el món de l'esport per totes aquelles persones que no són homes i que no van tan panxos per la vida?
Jo crec que l'educació és la base, sobretot. I això, el que deia abans, donar-nos l'espai per poder fer el que ens agrada. És que és com molt, no?, és de calaix, però... Sí, i el que comentàveu també, la inversió, no?, i les infraestructures, la roba, no?, tot. En plan, no haver de reciclar la roba dels tios, és en plan tot com... És una bola, no?, que sembla que no saps per on començar.
Sí, sí, és una mica una cambra pròpia, però en aquest cas un camp propi, no?
Exacte.
Per poder jugar...
Els horaris, o dels horaris, és, jo crec que mai a futbol he entrenat abans de les 9 de la nit. Mm-hmm. I a vegades a les 11 de la nit. És en plan... És que jo... Arribo a casa que dius, ja ni sopo, saps? No. Me'n vaig a dormir directament perquè estic rebentada de tot el dia, no?
Jo vaig estar jugant també federada a vòlei, que era un equip molt humil, diré per no dir una altra cosa, però és igual, teníem tot el dret del món a jugar, començàvem a aprendre, però ens vam federar i jugàvem cada cap de setmana i tot, i teníem els pitjors horaris, els pitjors camps, perquè el vòlei, si no jugues en parquet, és una bessura.
Pues
jugàvem aquí a l'Espai Tolrà, que si l'heu vist, l'Espai Tolrà, allò no és parquet de... Ara sí, el van arreglar.
I però... hem jugat, tu i jo.
Hem jugat amb l'Espai Tolrà, també al futbol. Però és que és descarat, no? Vull dir, és en plan... I és una mica... Bueno, pues no, el que us deia, no el donem perquè l'equip potser no és tan bo, però és que l'equip no acabarà sent mai bo si no els hi dones unes bones equipacions.
Clar.
Fa poc, una mare de la feina em deia que la seva filla jugava a futbol i però que volia deixar. I jo, s'ha cansat? Diu, no, és que entrena molt tard. I em va fer molta pena que una noia que li agrada l'esport que està fent ho vulgui deixar perquè entrena molt tard.
Sí. Bueno, com has dit abans, el 70% de les noies adolescents deixen els esports.
Clar.
Pues mira.
Inversió.
I també donar exemples. Sí. Donar exemples, que ara està l'esport femení. Estic segura que ha augmentat l'esport, el futbol femení, en aquests darrers anys,
sí.
Segura, 100%, gràcies a la visibilitat que s'hi està donant especialment al Barça, però estic segura que aquesta visibilitat és molt necessària per fer aquesta millora.
100% tenia exemples de dones amb èxit, no? Vull dir, jo què sé.
Clar.
Jo és una cosa que sempre retrauré als meus pares, que no diguessin, ai, pues si la nena vol jugar a futbol, pues la portem a jugar a futbol, que a castellà no pot, pues anem a un altre lloc, li agrada, a veure si se li dona bé. Joder, jo tampoc sóc el Messi ni l'Alexia, però jo crec que se'm dona bé el futbol i a mi m'hagués agradat molt dedicar-m'hi. Encara que no fos a nivell professional, però a nivell semiprofessional, de creure-m'ho, clar, jo fins que no vaig començar a jugar amb l'equip on he jugat amb la Marle, vull dir, havia jugat a Lliga Escolar i era tot molt precari,
clar.
El mateix.
Jo he de dir que defensaré molt el bàsquet. O sigui, per mi ha estat molt diferent. O sigui, les històries que expliqueu, per mi ha estat molt diferent. El bàsquet acollia a tothom. Sí. A les persones que no volien fer esport però volien jugar en equip. A les persones que no sabien, a les que volien jugar en altre equip, un altre esport i no les deixaven. I jo m'he trobat un altre món que després, quan vas a federats, etcètera, etcètera, ja trobes aquestes diferències amb el masculí, però sobretot a nivell escolar, per mi va ser un altre món totalment diferent on ens trobàvem tots i amb molt bona... No sé, molt bon esperit en aquest sentit.
Que bé.
Que ma mare també jugava a bàsquet. Ma mare, que ja farà 70 anys, vull dir... I jugava a bàsquet, i el que deies tu. Ella de Palamós, i ella volia jugar, i ràpid va trobar el seu grup...
A mi no em va costar mai, sí.
I federada i tot, va estar.
Sí, exacte.
I m'ho explicava, i a mi em xocava, i hòstia... I això no... Jo no, potser no m'hi he trobat. El bàsquet és molt més inclusiu.
I a més m'he trobat moltes vegades de trobar-me a torneig on no volien anar-hi dones... I m'he trobat jugant amb nois i mai he tingut cap problema. De ser l'única dona que estava jugant en aquell partit amb un munt d'homes i mai he tingut cap problema, que mai.
M'hauria d'haver apuntat a bàsquet, tu.
És que el bàsquet, el
mira que mi mare m'ho deia, eh?
Sí,
sabeu que no et vols apuntar a bàsquet, que ets molt alta?
Sí, és que... O a voler, jo, amb l'alta que ets, desaprofitada. Però també penso que potser és una cosa cultural... I ara seguim amb les preguntes, però perquè penso, ara als Estats Units el Michael Che, que és un comediant que surt a Saturday Night Live, l'altre dia va sortir fent una broma sobre la WNA.
Mm-hmm.
Ho dic bé?
WNBA, sí.
Sí. La Lliga Femenina de Futbol, sí. Professional, de bàsquet, sí. Professional. I era una broma tonta, tipo, li han donat el premi per fer més taps de tota la lliga, potser la cosa és que no saben tirar o alguna cosa així. Era una broma total i absolutament innecessària. Vull dir, el bàsquet...
Però, perdona, i no es defensa, però les bromes del Michael Che són especialment misògines.
Sí,
en
sí.
General.
Estem d'acord.
Aquesta és de l'esport, però en general són prostitutes, etcètera, sí, etcètera. Sí, sí. O sigui, Michael Che, ojo.
Ojito con Michael
Che. Són bromes, però sempre van cap a una banda. Les sí, però... Michael Che. És que ho he estat veient aquesta tarda, abans de venir.
I fora de gent famosa, la mima, per exemple, amb el futbol, em deien a Futbol 11, i això ho havien comentat amb la Vane. Que hi havia gent que al camp et deia, els homes deien, és que tirar de córner, no, com que no arriba, una dona no arriba, no de xutar des del córner fins al sí. Fins a l'àrea, dius, però tio, què dius, saps?
Quan futbol has mirat tu, femení, estúpid.
Clar, exacte, no n'has vist, no?
Sí, okay, sí. No, però això que als Estats Units el bàsquet és com molt top, llavors, el que us dic, aquí l'esport rei és el futbol.
Sí, sí.
Llavors
sí, sí.
Crec que quan les dones volem entrar en aquest espai, bueno, que portem molt temps volent entrar en aquest espai, és quan es diu en plan
sí.
No, i aquí és on salta tot. Però en altres esports, com el bàsquet, que potser és, aquí a Espanya és més secundari, doncs hi ha menys problema, que és fantàstic, sí. No dic que estigui malament. Vull dir, superbé pel bàsquet. Mm-hmm. Vale.
Hem preguntat què podríem fer en general en el món de l'esport, però bueno, la següent pregunta era, i en el futbol en particular, què podem millorar? Jo crec que va en el mateix sentit, però si teniu alguna proposta concreta pel futbol.
Digues tu, per l'arbitratge o alguna també.
És que, claro, o sea, yo hablé de la postura del arbitraje y la verdad que dentro de lo que es el comité, hablo de comité de fútbol sala catalán. ¿Vale? Luego nos vamos a lo mejor a otros comités y va diferente. Ahí no va si eres un hombre o una mujer, es un tema de números, es decir, te hacen un examen y eres, o sea, y lo bueno que tiene es que eres un número, no eres Yasmina Blasi, ¿vale?
Vale, el
5723. Sí. Me lo miento, ¿vale? Entonces, según el examen, la nota que des, un corte. Luego te van a ver en el campo un árbitro más que lleva más años, un informador y te ven. Después haces unas pruebas físicas. Entonces, después de todo eso, a final de temporada, los que tienen mejor puntuación suben. Y los que tienen menos, pues bajan de categoría. Pero eso es un tema de porcentajes.
Claro.
No es un tema de hombre-mujer, no. No tiene nada que ver. Igual que el sueldo, lo mismo. O sea, luego podemos entrar, que no estamos para esto, ¿no? Aquí de... ¿Cuánto paga un club? ¿Cuánto le llega a un árbitro? ¿Vale? Eso es otro tema. Pero es un tema de hombre-mujer, ¿vale? Spoiler. Los árbitros vemos lo que pagan y lo que nos llega.
Vale.
¿Vale? Pero las designaciones son igual. O sea, es un tema de capacidades de cómo resuelves tu un partido.
Ajá.
Uh-huh. I tu saps per què, això és pura curiositat, però per què no hi ha àrbitres dones a primera divisió de futbol 11 a Espanya?
Ara hi ha una linear, em sembla.
Una linear?
Sí.
Però això vull dir...
Vale.
Sí, sí.
Jo hablo más a nivell de futbol sala.
Sí.
El arbitraje de futbol sala és muy precario en comparación al de futbol 11. Entonces, son muchos años hasta llegar a primera división. Tú las primeras categorías, si lo haces bastante bien, subes bastante rápido. Pero también es verdad que cada año se va gente. Entonces... Yo empecé cuando tenía 20, tengo ahora 33, y cuando yo empecé había muy pocas mujeres. Se fueron haciendo más mayores y la acabaron dejando.
Uh-huh.
Entonces, yo creo que ahora, o sea, cuando yo dejé el arbitraje profesional, estaban entrando muchas chicas. Esas chicas han ido subiendo y están en tercera nacional.
Uh-huh.
Fútbol sala es tercera nacional, segunda B, segunda y primera.
Uh-huh.
Es cuestión de tiempo que en el fútbol sala sí que... Porque estamos hablando de árbitras principales, uh-huh. pero árbitras que... Mesa, ¿vale? Que sea, sí, coloquialmente sí. Se dice mesas, hay en primera división.
Sí.
Y hace muchos años que en primera división de fútbol sala hay. Yo he tenido compañeras, que alguna vez se lo he dicho a Marle, de... La mesa que está arbitrando a Fútbol Club Barcelona, macho de mesa a mí.
Al Palau.
Al Palau.
Una hora al Barça y había la mesa.
Pero porque ha sido como, creo, menos violento, ¿no? El estar en una mesa sentada
claro.
que estar ahí delante.
Claro.
claro.
Y las exigencias también a nivel de pasar las pruebas físicas.
Uh-huh.
que no es lo mismo estar a nivel territorial que llegar a nacional.
Claro.
Son más altas.
No, era per preguntar-te, com que tu en saps més que jo.
Jo crec que
igual
ho podem comparar. I el futbol 11 segurament serà qüestió de temps, també.
Sí,
que ja
el que...
Dones,
que
pensava, perquè ja estan
que
pujant.
Experiència, ja han trigat en arribar-hi.
Clar,
jo hablo
cedir espais, no?
Bajo mi experiencia. Jo m'acuerdo, Yasmina, jovencita, 19-20 anys. Ai, he entrado en los árbitros, voy a buscar la ropa. Llegar y decir, perdona, vengo a por mi ropa. ¿Tú? Y yo, sí, tú no creo con esas pintas. Y yo, perdona. Era el comité de fútbol 11. O sea, el comité de fútbol 11 no tiene nada que ver con el de fútbol sala.
Claro.
Spoiler, yo tenía a mi lado rapadito de la época, sí, detector.
De futbollera.
Sí, de futbollera. Entonces me dijeron, no, con esas pintas no creo yo.
Bueno, porque tú lo digas.
Y yo pensando, a mí me han dicho que sí, yo vengo a por la ropa.
Me da igual.
Abans de continuar, es que estaba pensando, cuando estaba hablando del básquet, que es como el acollidor, inclusivo, sí. He de dir que ho he consultat ara, a la Lliga Femenina encara no és professional, és semiprofessional.
Mm. Aquí a Espanya.
Aquí a Espanya. El 2023, és que recordava, dic, potser ha passat alguna cosa, el 2023 es va intentar, però per manca d'inversions i d'esponsors, encara no és professional. Yeah. Què significa? Que són semiprofessionals, moltes d'elles han de tenir de la primera... el que seria l'equivalent a l'ACB, han de tenir més d'una feina per poder sobreviure, literalment, no tenen les mateixes condicions perquè no tenen un col·lectiu, o sigui, un conveni col·lectiu, no tenen les mateixes condicions de baixes, protecció davant de la maternitat, perquè no ens oblidem tota la maternitat darrere de l'esport, tot el que hi ha, perquè moltes d'elles han de renunciar-hi directament.
Donaria per un capítol sencer.
Exacte.
És un maló.
Llavors, he defensat el bàsquet a nivell més esportiu i a nivell més baix, però dir que no són professionals a nivell del que compta, no és professional la Lliga Femenina de Bàsquet aquí a Espanya.
Bueno, crec que la Lliga masculina Femenina de Futbol 11 fins fa relativament poc tampoc ho era.
Ja.
Vull dir que...
Sí.
I es va negociar un conveni, em sembla que el sou mínim són uns 1.200 euros al mes, no seria això, voltant 17.000 cap a 20.000 euros l'any, i es va aprovar fa molt pocs anys, i s'ha lluitat per aconseguir-ho, però...
I llavors és aquell que no sap xutar una pilota cobrant 3 vegades més, m'acabem Déu.
Vale. Partit preferit que heu jugat i partit preferit que heu vist, a casa o a l'estadi?
És que n'hi ha molts. Jo que he jugat tots els que he jugat a futbol 11, no sé, al final aprens molt. L'esport et dona un... Són valors, que és veritat, és que és molt tòpic, però t'ensenya moltes coses. T'ensenya a guanyar i a perdre la vida, és com terapèutic, i sentir-te part d'un col·lectiu que quan caus a terra t'aixeca, no sé, és en plan molt maco. A mi m'ha agradat molt, també s'aprèn molt a hòsties, perquè a vegades et fumen uns cops bastant guais, però
surts adolorida i dius... He fet alguna cosa avui.
Sí, allò, fas mal, un cop me recordo, vaig xutar una pilota, em va saltar una ungla.
Oi!
I el meu entrenador em va venir, l'entrenador del Víctor Valdés, i em va dir... Se't caurà l'ungla, jaja! I jo, gràcies, amb aquesta sensibilitat que tenia. I sí, però després és el que dius tu. Estàs contenta perquè dius, que valenta que he sigut, que he posat el peu i no...
Exacte.
Però, i després des de casa o l'estadi, home, el més heavy que he vist, que vaig plorar com una nena quan vaig entrar perquè estava ple l'estadi, va ser el Barça-Madrid, que vam fer el rècord d'assistència en un partit de futbol femení. Van ser més de 100.000 persones, si no dic.
Claro, o sea, aquí quien me conoce sabe que yo soy del eterno rival, yo soy del Español, pero soy mujer, he sido jugadora y esto no va de colores, o sea, esto va de historia. Y yo entrar dentro, o sea, porque para Marle es su club, o sea, pero entrar dentro del campo, porque yo fui, entrar dentro del campo del eterno rival y ver lo que se ha conseguido... yo también me emocioné. Spoiler, yo no canté el himno del Barça ni... Vamos a ver, tampoco nos pasemos.
Exacto, tampoco cal.
Pero fue una victoria y yo me ilusioné.
Claro,
dije,
claro.
Es que las chicas que están ahí jugando son de mi generación.
Sí.
¿Sabes?
Es que tenemos un component molt heavy también.
Es una victoria porque...
Sí. O sea, si era heavy com a espectadora, m'agradaria molt saber el que van sentir les jugadores aquell dia, Podria ser espectacular.
Jo és que vaig conèixer la Patri Harro i li vaig dir.
Sí,
La vaig conèixer i li vaig dir gràcies perquè vaig plorar com una nena. Em vaig sentir, nosaltres que no sabíem que podríem veure tanta gent recolzant el futbol femení, l'esport femení, I em va dir que ella no era conscient fins que va acabar el partit i que, bueno, com una amiga, m'ho explicava, com que van flipar també i va ser molt fort,
bueno,
per elles.
I lo fort també és quan veus tantes nenes a l'estadi.
Sí. Mm. I nens.
Sí, sí.
Que també
sí.
Ho diuen elles.
Molt bé, els nens. El triomf és els nens. Però vull dir, les nenes en el sentit de veure's a una de pensar, uau, sí, sí. Jo he anat al Camp Nou també moltes vegades, però la majoria ha anat a veure homes, per suposat, no sí. És fins ara, fa relativament poc que he pogut anar a veure el Camp Nou a veure dones, no? Vull dir que... I partit que, això, que recordis que hagis jugat o arbitrat o el que tu vulguis.
Jugado, o sea, yo en futbol sala jugaba en un equipo que es Rosario Central, pero Rosario Central es un equipo argentino.
Uh-huh.
Vale, entonces, yo jugaba en una filial de aquí en Cataluña.
Vale.
Y fuimos a Argentina y jugamos contra Rosario Central Argentina. Entonces, fue espectacular porque, claro, para ellos es un orgullo que en la otra punta del mundo unas catalanas vayan vestidas con la camiseta de Rosario Central y cantando las mismas canciones. La grada estaba llena y la grada, o sea, le daba igual quién marcara. Es como, Rosario, Rosario. Y fue muy bonito porque... Bueno, bonito y espectacular, o sea, flipante, porque yo estaba en un campo ultra pequeño, que había un asado atrás, en mitad del partido, había una humarea, yo ahí no sabía si correr, vomitar o llorar de alegría. Y eso fue muy bonito, y también porque tuve la oportunidad de jugar contra Virginia Gómez, que es una jugadora que juega a fútbol 11, y a, bueno, actualmente no lo sé, pero era jugadora de la selección argentina.
Uh-huh.
Y para ella era un orgullo conocernos a nosotras, yo pensando...
El orgullo es meu, ¿no?
Yo no soy nadie. Que yo me he comprado la camiseta y he venido aquí y me paga mi billete.
Qué guay.
Pero fue un orgullo porque luego al día siguiente jugamos contra otras chicas, uh-huh, y ella nos vino a ver y a ella le hacía ilusión jugar con nosotras, llevar nuestra camiseta. Yo al final acabamos regalando una camiseta que la habíamos pagado, pero bueno, ya pagaré otros 25 euros por la camiseta. Sí, claro. Tú quédate mi camiseta.
Qué bien, qué chulo.
Qué chulo, sí, sí, sí. Sí.
Jo això també, només per mencionar un moment, però també a mi em passa quan veig futbol femení, jo sóc culer, però també sóc molt suporter de l'Arsenal. Me la pela que el meu pare no escolta aquest podcast ara, és quan només escoltarà aquest episodi, però el meu pare és de Liverpool i quan li vaig dir que era suporter de l'Arsenal em va dir, bueno, encantat d'haver-te conegut.
D'haver-te fet, filla.
Sí, però quan veig que juguen al Barça amb qualsevol equip, inclús al Madrid, o veig l'Arsenal jugant amb qualsevol rival, o que sigui, em sap greu, o sigui, a mi em sap greu que perdin les noies, que evidentment algú haurà de perdre.
Et sap greu per l'equip contrari, vols dir?
Sempre, o sigui, perquè penso, jolín, també ho estan fent bé, saps? En plan, i les veus jugant professionalment i dius, és que no vull que perdi ningú. Al final, doncs, vull que guanyi el Barça. Però, o l'Arsenal, en aquest cas, però quan juguen les internacionals, per exemple, les seleccions, és superguai, perquè per més que tu vagis amb una o amb l'altra... Sempre hi acaba havent xismorrets, no? Vaig fer un PowerPoint de l'última Eurocopa per explicar-los en plan tot el que hi havia als cruces i tal, i jo crec que al final és el que deies, no hi ha colors, o sigui, al final tu vas a veure un esport que t'agrada i vols que guanyi el teu equip, però va més enllà d'això, no? Veure les dones jugant.
I a punt, agrada molt perquè l'última Eurocopa es va recaudar la mateixa quantitat de pasta i va haver les mateixes visualitzacions que la Super Bowl.
Uau!
Que això es va dir, va molt de passada, però, hòstia, és superimportant, no?
Sí,
que,
sí.
Que diuen, no, no hi ha diners, no hi invertim. Aquí hi ha, i vull dir...
Bueno, és important per destrossar l'argument de és que
clar,
no dona
no
tants
dona diners.
Diners.
Sí, claro,
bueno,
claro.
Nosotras tuvimos la oportunidad de ir a ver a Madrid, España-Alemania.
La final de la Nations League.
Era no, plan de Manolaques, a ver el fútbol. Sí, ¿no? Y fue muy bonito porque el estadio se llena. Y el estadio no es que se llene de mujeres, se llena de familias. Y fue muy bonito porque estábamos sentadas, y no sé si era uno adelante o dos, era una nieta con su abuela, que iba con su bastoncito, o sea, la señora de 80 para arriba. Y allí estaba. Y es un... No solo van niñas, no solo van mujeres, van familias a ver el fútbol femenino. El fútbol femenino e interesa.
Y tan.
Y estaba lleno. Sí, y sí. A las afueras habían familias. O sea,
sí, sí.
Va ser espectacular.
Qué
espectacular.
Guai.
Per no parlar de l'ambient que respira en un partit de futbol femení versus futbol sí. Masculí, però bueno, que això també seria...
És diferent.
Les dues últimes preguntetes així fàcils. Jugador i jugadora, o jugadors i jugadores preferides ara mateix?
A l'actualitat. Bueno, jo diria Patri Jarro, perquè a més la vaig conèixer, i crec que està molt infravalorada, és la millor pivot defensiva del món. I jugador, bueno, si haig de dir un, però en realitat no
pots,
és pel...
Pots no dir-lo,
si puc no dir-lo, doncs no el dic.
Alguna cosa.
Es que veníamos hablando de lo mismo, que a día de hoy yo me quedo con Patri también. De dónde viene, a dónde está, y el carácter que tiene y humildad, y cómo juega, 100% con ella. Y de señoros no quiero hablar. Hace bastante tiempo que el fútbol masculino me ha dejado de interesar.
Sí, a mi em passa igual, eh? Però me la rapela a Tres Pobles, és espectacular. I sóc feliç, també, no em passa res, perquè no.
Jo, per exemple, hablaba con ella i decía, si tuviera que decir un hombre, pero por humildad, me quedaría con un portero que de hace años que tenía el Español, que era Carlos Cameni, que lo conocía, y hablé personalmente con él, y lo que hablamos, ¿no?, de lo que es ser sencillo, ser humilde. Le dije, mira, Carlos, mi madre está enferma y su ilusión es tener la camiseta de Iker Casillas. O sea, a un portero, a otro portero. Y me dijo, lo voy a intentar. Jugó Español, un equipo que va con la camiseta blanca. No quiero nombrar aquí. Él fue, le pidió la camiseta y vino y le dijo, ay madre, guárdatela porque estás en la curva del Español y a lo mejor...
A lo mejor tal.
Sí, y al día siguiente mi madre fue a agradecérselo y le dijo, tú eres muy bueno, pero es que mi marido es el Casillas. Y el hombre se empezó a reír, o sea, humildemente, y él le dio ilusión que mi madre le saliera una sonrisa.
Qué guay.
Entonces, pues hay personas, hay señoras que a lo mejor también merece la pena. Pocos.
Los menos, sí.
Sí. Bueno, són la minoria.
Sí.
Així que hagin parlat de coses, bueno, de temes que travessen la societat, violències, etc, homosexualitat, bueno, col·lectiu. Sí. L'Héctor Bellerín va estar parlant fa poc en podcast.
Sí.
Però clar, ell va dir que com que no és del col·lectiu no volia parlar per persones, però bueno, clar que no.
L'Héctor... Està bé que el que dèiem l'altre dia, que encara que no hi formis part, que tinguis l'altaveu com per parlar del tema, ja suma.
L'Héctor Bellerín, l'altre que ara juga al Celta de Vigo, no em sortirà com es diu.
Sí. El Borja Iglesias.
El Borja Iglesias, també. M'encanta.
Eren tres, però l'altre no m'acordo, perdó.
Sí, però sí que eren tres, estic d'acord. Que els van criticar molt per anar amb bolsos, que si les ungles pintades, no sé què, també... Bueno, en fi, bé. Ja que em pregunteu a mi, no diré una que es dirà després del Barça, perquè ja es dirà després, però a mi m'encanta, i reivindico des d'aquí, Alessia Russo, la millor delantera
de
l'univers. L'amo! L'amo, és la millor. No, un moment, és molt bona. Molt guapa, també. Però no té res a veure.
Bueno,
nada que ver.
Un crush.
Vale, i l'última, que crec que és molt xula aquesta pregunta, que és què li diríeu a la vostra jo petita? En referència a l'esport, però bueno, com que hem estat parlant més de futbol, en referència a futbol.
Yo es que lo tengo claro. Dale tú.
Pero lo tienes más claro que yo, creo.
Sí, sí.
Dale. Di. Ahora digo yo.
Que hiciera lo que le saliera del coño, como he hecho toda la vida. O sea, yo he tenido la gran suerte de papá, quiero jugar a fútbol, mamá, quiero jugar a fútbol, perfecto, mamá, quiero una Barbie, Barbie. O sea, yo en mi barrio, o sea, barrio de la periferia de Barcelona, era como la diferente, ¿no? No juega con las muñecas, pero vale. ¿Quieres jugar a fútbol? Pues vale. O sea, sí que me han podido decir, depende en qué momento, pero ha sido como minoría. Me han como aceptado. Es rara. Vale, he sido la rara. Mm. Perfecto.
Pues adelante.
Qué Mi bien. Madre me decía una cosa, que se lo he dicho a la Mal, y esto lo he dicho siempre en Petit Comité. Mi madre de pequeña me decía, tú eres rara. Tú juegas a fútbol y te gustan las tías, pero me ha salido bien. ¿Sabes? Me decía eso. Me lo decía con otras palabras, pero a lo mejor no estamos adecuados para decir estas palabras. O sea, mi madre siempre me decía, dice, tú aquí eres diferente y rara, pero tienes la cabeza bien puesta. Y yo, sí, sí, mamá.
Está bé.
Bueno, jo a la meva jo de petita li diria que això, que et dirà moltes coses, però tu has de seguir endavant, i quan ets petita tu prens tot, bueno, te n'adones de com és el món, encara que no l'entenguis, i te n'adones d'aquestes violències sistemàtiques, però quan et fas gran dius, mira, a qui no li agradi, doncs que no miri, saps? I ja està. I seguir endavant, això. No importa el que passi. Que sí. Han de seguir endavant sempre.
Fantàstic.
Molt bé.
Bueno, doncs fins aquí l'entrevista. Passem a l'últim bloc. Moltes
gràcies,
noies.
Moltes gràcies. Ha estat superinteressant.
Sí. Sí.
Que bona.
Molt bé. Següent bloc. Sempre el dels exemples dels nostres seguidors. Avui he sigut una mica accelerat, hem fet la pregunta en poc temps, ens ha respost poca gent, però no passa res. Ens han dit, la Júlia,
La pregunta, perdó, que hem fet és quines dones o persones LGTBI en l'esport admireu. La Júlia ens ha dit la Mapi León, i de fet m'ha posat un emoji així com rezando. I el Miki m'ha dit Alexia Putellas i qualsevol de les noies de la selecció espanyola o del Barça.
Que és el mateix equip? Es podria argumentar que sí. Però bueno,
això sempre cosa... ho has dit tu. És l'única cosa que sé. Que la selecció espanyola és majoritàriament el Barça.
Algo t'he inculcat. Estupendo.
Jo he posat per reivindicar, ja que hi havia poques respostes, claro. He posat Amaia Valdemoro, perquè jo crec que va ser una de les primeres dones jugadores de bàsquet més reconegudes. Ha guanyat tres de NBA, o sigui que va sortir fora, va guanyar fora, ha guanyat aquí, amb Espanya, amb la selecció. És com l'exemple que m'agradaria que les noies que ara estan jugant a bàsquet recordessin i tinguessin a la ment Amaia Valdemoro.
Totalment.
Yo tengo una, perdón.
Sí, endavant.
Ahí de fútbol, Verónico Boquete, que es de la generación de antes y a día de hoy está en activo, ha entrado, ha salido y ha ganado títulos allá donde ha ido.
Era de l'Espanyol, oi que sí?
Esa és.
Sí. No, no, però perquè... I és comentarista, ara, vull dir, està moltes vegades en programes i tal. Sí, sí, a mi m'agrada molt la Vero Boquete també. I jo volia parlar d'una dona, que és que al Búnquer tenen un capítol que parlen d'ella, que és era una dona que era portera de la Corunya o alguna cosa així. Bueno, evidentment no era... principis del segle XX, ¿vale? O sigui, no jugava professional. I ella va dir, por mi coño, que voy a jugar a futbol. I va fer un equip de futbol ella, on ella era la portera, wow. I era una destroyer, i va morir molt jove, però era una tia que era una jefa. I després, pues, no, bueno, coses que passaron en Espanya, no? Que ens vam quedar molt enrere, però sí. Sí, bueno, crec que n'hi ha molts més d'exemples de dones i això, però és això, hem fet la pregunta una mica justa.
Jo només vull mencionar, jo mai he sigut una persona gaire interessant als esports en general, i mencionaré una que vaig mencionar ja fa molt poc, que és la Lisa Liu, que és la patinadora aquesta de les Olimpiades d'hivern que ha tingut tant èxit. I jo simplement diré que m'ha alegrat molt veure una noia amb un aspecte tan alternatiu, amb el seu cabell de colors, els seus piercings a la cara i les seves coses en un esport on l'estètica és tan important. Perquè jo, havent fet ballet tantíssims anys, saps? Poder veure que també poden haver-hi professionals... amb aspectes diferents que no sigui el de patinadora... exacte. I poder veure això, que hi hagi una alternativa en aquests esports, també m'ha alegrat bastant. I jo, quan vaig veure la nana aquesta, vaig dir... Molt bé, mira-la ella, que guapa! Ole! I a part que és una puta crac en el patinatge, sí. Que per alguna cosa ha guanyat tantes medalles.
I que per això són tan importants els referents.
Exacte.
De totes les disciplines i de tots els aspectes possibles.
Sí.
Vale, pregunta per al proper episodi. Bueno, sí, poso... Bueno,
què t'està passant, Maria?
Què t'està passant?
Vale, que jo no tinc internet i crec que...
Està bé. Bueno, la pregunta del proper episodi és que em digueu exemples de coses naturals, i posem entre cometes, que trenquen el binomi home-dona, ja sigui en relacions en el gènere, en animals, en les cultures, qualsevol cosa que us vingui al cap, als tercers gèneres, animals que en realitat són... mascle, coses d'aquestes que per treure el que és natural, perquè a més entrem al juny i llavors hem decidit començar amb una mica de cultura LGTBIQ+, a principis de juny.
Investigaré, però l'altre dia em va sortir un TikTok una noia que parlava d'una espècie de peixos que es reprodueixen només les femelles.
I els peixos pallasso.
Són només mascles.
Fins que el dominant es converteix en femella.
Els peixos ho fan molt, no només els peixos pallasso, però ho fan moltíssim. Cada cop i volta diuen, aquí no hi ha femelles? Bueno, doncs jo sóc una femella ara.
Exacte. Bueno, i entrem a potser la millor secció de tota la ràdio mundial. Bueno, doncs arribem al Premi Espacio i al Premi Senyoro. T'ha quedat molt de futbol, això. Bueno, abans d'entrar amb el nostre Premi Espacio i Premi Senyor, us volíem preguntar a vosaltres si us ve de gust donar-ne algun.
Ja vas directe al micro.
Es que creo que lo tenemos los dos claro.
Sí.
Lo estábamos hablando antes.
Sí.
Potser és el mateix que tenim nosaltres.
Sí. Efectivamente, yo creo
que sí.
Son por rabiosa actualidad, ¿no?
Sí.
Sí. Sí, vale, pues quan el mencionem podeu apuntar, exacte. Podeu posar això. I Premi Espacio? No sé si teniu algú en ment.
Jo li donaria a una amiga que més us he comentat la, també la pregunta de la setmana.
No he vist.
A la Natàlia Strain, que és una amiga meva i va ser la primera dona en tenir el carnet d'entrenadora de futbol professional a Espanya. Mm-hmm. I ara és comentarista de SPN i va ser la primera, una de les primeres comentaristes de Barça TV en el seu moment. I li vull enviar des d'aquí salutacions, no sé si ho veurà això, li passaré l'enllaç del podcast, que ja viu a Miami, però bueno, te quiero mucho, Natàlia.
Miami, Estats Units o Miami Platja?
Miami, no. Estats
Units. És que Miami em fa conversar.
A mi l'altre dia una amiga també em va dir, no, ets d'anar a Miami, no sé què, jo, però Miami Platja, no? O Miami. Era Miami Platja.
Bueno, doncs aquest episodi és també un homenatge a totes les esportistes que han dit prou a totes i a totes les que simplement volen fer esport, a les que s'han llevat de matinada per entrenar en l'únic horari que els deixaven, a les que han competit en instal·lacions que no estaven pensades per elles, a les que han continuat jugant tot i que ningú en parlava, les que no han fet titulars però que cada dia han demostrat que l'esport també és seu, és a dir, a totes aquelles que no són les grans estrelles, sense detriment de les grans estrelles, que mm-hmm. també són necessàries.
Bueno, i a la Jazz i a la Magle, el nostre premi Espàcia.
Per suposat.
Olé!
Totalment.
Bueno, el premi senyoros li donem a Florentino Pérez.
Esa és.
Fa un dia es va convocar una roda de premsa per anunciar que no dimitia i que es presentava la reelecció. Però va aprofitar per atacar diversos mitjans, especialment l'ABC, que no vindré jo a defensar l'ABC, però en un moment donat va dir, referint-se a un article crític sobre el Madrid, uno que, parlant de l'article, l'escriu una mujer que no sé si sabe de futbol, però bueno... I no es va quedar aquí. Més tard, assenyalant l'altre periodista present a la sala, va dir «A ver esa niña, joder, que tiene derecho a hablar, que todos los demás sois muy feo, joder». Les dues periodistes afectades van ser María José Fuente Álamo, autora de la columna a l'ABC, i Lola Hernández, de Marca. Lola Hernández, a qui va anomenar niña, li va respondre amb ironia recordant-li que acabava de fer 54 anys i que portava més de 3 dècades exercint el periodisme esportiu.
Aquí és el que dèiem, la infantilització en el llenguatge. Mm-hmm. Perquè en un moment la primera frase et pot semblar «Ah, mira que bé, aquest senyor li està donant el torn de paraula a una dona», però realment no hi ha moltes més capes aquí.
No només l'està infantilitzant, sinó que a més l'està dient d'alguna manera guapa per ser dona, perquè tots els demás sois muy feos.
Sí.
O sigui, també l'està cosificant.
És que hi ha moltes capes en aquests comentaris.
He de dir que fa molt temps que no li deixaven fer rodes de premsa.
¿Por qué será?
Per això mateix.
No, va ser espectacular. Jo, és que, a més, va ser obrir l'Instagram i va ser el primer vídeo que em va sortir en aquell dia. El vaig veure, em vaig quedar tiesa, us el vaig enviar a vosaltres dos en plan...
¿Cómo?
Més a més, la Mireia va dir, això ens va perfecte pel capítol que farem d'esports. I dic, no, 100%.
Total.
No, és un
va
horror.
Va ser espectacular.
És un horror. Però, bueno, també... Per algun motiu, tot el follon que està venint en aquest equip que va de blanc, que no direm el nom, m'ha agradat bastant això, el masculí... De cop hi ha penya als Estats Units, dones als Estats Units, que els agrada parlar d'aquest xismorreig. I l'altre dia estava veient un vídeo d'això que em va sortir en una xarxa social i de cop deia que hi ha gent que diu que el Florentino Pérez s'assembla al Donald Trump. O sigui, que és com... és el Donald Trump de l'esport.
Podria ser, perfectament.
Sí.
Bueno, està cagat de diners, és un senyor de merda, és fatxa, o sea, sí. Jo crec que ho
tiene
todo.
I està cacatuà.
Està
sí,
firulinyi, sí, és veritat. Li falla el color, una mica més taronja.
Escolta, i també un premi senyoró molt ràpid pels pares gilipolles en els partits que es creuen que són aquí rei del món.
Sí, i aquí estem també els homes que pensen que poden guanyar qualsevol dona, esportista professional.
O pilotar un avió.
Sí.
Ho pensen, que poden pilotar un avió.
The Audacity, espectacular.
Ja vull aquesta autoestima.
Ojalà.
És el que s'ha d'aspirar, tenir l'autoestima d'una home blanc sisetero, sens dubte.
I bueno, ara sí, ja per acabar l'episodi d'avui, recordatoris de les nostres properes activitats, i és que el 29 de maig tenim una activitat doble. Començarem a les 6 de la tarda amb el Club del Cinema de la pel·lícula Nina, que és la pel·li que volíem veure al març però la vam haver de plaçar. Recordeu que en aquest cas és que cadascú veu la pel·li que és la seva i ens trobem a tots per comentar-la. I el mateix dia, a les 7, farem el canvi d'activitat i passarem a fer l'activitat per celebrar els 2 anys del col·lectiu Espàcia amb la nostra... amb la nostra amistat literària invisible. Un intercanvi de llibres anònim, que ja el vam fer l'any passat i va funcionar molt bé, així que repetiu. Malauradament, quan escolteu això, ja no estareu a temps per inscriure-us. Però, bueno, si us crida l'atenció, podeu venir a comentar la peli i us quedeu i veure com funciona l'intercanvi per apuntar-vos l'any que ve. I també l'altra activitat que farem el dia següent, que és el dia 30 de maig, farem el nostre primer trivial en horari de vermut, en comptes de vespre. I en aquest cas és un trivial especial per commemorar els 50 anys de les Jornades Catalanes de la Dona. Com he dit, el farem el dia 30 a les 12 del migdia al Calissó. És una activitat que entra dins del programa d'activitats descentralitzades que es fan per tot el territori català per commemorar aquestes jornades i, de totes maneres, el cap de setmana del 12 al 14 es celebra l'acte central a Barcelona, que ja també us compartirem informació a través de les xarxes perquè hi pugueu anar. I ja està.
Perdoneu, l'última cosa és que se m'ha acudit ara.
Maria, calla't ja.
Que no. Cal que l'això és casa nostra?
Sí.
Perquè és que estem molta estona...
Fem la ràdio, molt... la ràdio i el Calissó.
Això no ho he dit, però ja fa temps que no hi anem, eh?
Sí, però... Sí.
Ai, tornem.
Però Ràdio Calissó i després allà aquell edifici aquella, pantalla.
Aquell edifici blanc, sí. També.
És que m'ha agradat això de descriure coses en vez de dir el nom, no? Que tampoc que podríem dir. Però bueno, moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Moltes gràcies, per Marley i Jas, per venir. I ens veiem a la propera.
Fins la propera.
Adéu.
Gràcies.
Ciao.